Benvolguts amics i benvolgudes amigues. Permeteu-me que abans d'iniciar aquest acte us dirigeixi unes paraules després de que ahir vàrem conèixer la notícia de la mort sobtada del doctor Rafel Llussà, degà de la Facultat de Lletres de la nostra universitat. En Rafel era un professor del Departament de Geografia i de l'Institut de Medi Ambient, expert en anàlisi territorial i desenvolupament local. En Rafel era un excel·lent docent i recercador. Recordo les llargues converses amb ell i també amb tot l'equip de deganat, sempre apassionat pels projectes de la seva facultat i sempre compromès amb la nostra universitat. La teva absència, Rafel, omple de dolor tota la comunitat universitària de Girona. En memòria d'en Rafel, de tot el que vàrem aprendre d'ell, com a amic i professional, us demano que fem un minut de silenci abans no procedim a iniciar l'acte que avui ens convoca a tots plegats. Posem-nos drets, si us sembla. Bé, podem seure. Bé, en Rafel havia confirmat l'assistència a l'acte d'avui. Avui, com bé anirem veient al llarg del transcurs d'aquest acte, ens n'adonarem que en Rafel i el doctor David Jou compartien un fet que després us exposaré, que és el de ser professors integrals, professors amb majúscules, professors que són docents i recercadors, però també professors cultes, professors que s'han preocupat per la divulgació de la ciència, però sobretot professors compromesos socialment. D'aquelles coses que fan que la universitat sigui alguna cosa més que instruir estudiants. De fer persones que a la fi acaben sent persones amb pensament lliure, crític i compromesa socialment. Per això és el moment públicament de donar les gràcies a en Rafel i també, com farem posteriorment, de donar-li les gràcies a en David Jou. És per tot això que declaro oberta aquesta solemne sessió acadèmica avui, dia 10 de desembre de 2014, en la qual s'investirà doctor honoris causa i s'incorporarà al claustre de la Universitat de Girona el doctor David Jou i Mirabent, i demano al padrí, doctor Xavier Casamitjana, que l'acompanyi fins a aquesta estrada.
De David Jou i Mirabent, el poema Física. Com puc dir-ne fredor si m'ha encès tan sovint, si tants cops m'ha inundat de desig i de vida? Si m'ha fos el seu foc la raó feta instint i m'ha obert tot el món amb tan sols un bolígraf? Si m'ha unit a la terra, a la lluna, als estels, tot fet que és calculable, una força intangible. Si en donar passions a la llum m'ha permès resumir-ne els secrets en un joc de 6 signes. Si entre el món i els sentits hi ha posat la riquesa de preguntes, matisos, raons, teories. Si d'això m'ha fet llibertat i bellesa, m'ha fet evitar plenituds i vertígens. Si m'ha estat un llenguatge per dir l'infinit, si m'ha dit, en pocs mots, unes lleis tan fructíferes. Si s'ha fet una part tan profunda de mi, com puc dir-ne fredor de la física?
Té la paraula el secretari general, que llegirà l'acord del Consell de Govern d'aquesta universitat per la qual es concedeix el títol de doctor honoris causa al doctor David Jou i Miravent. Quan vulgui, Jordi.
Atès l'informe favorable, atesa la proposta per a la concessió del títol de doctor honoris causa al doctor David Jou i Miravent presentada pel Departament de Física. Atès l'informe favorable del Comitè de Direcció de l'Escola de Doctorat, que ha analitzat la proposta i la memòria justificativa en sessió de 24 d'octubre de 2013. El Consell de Govern de la Universitat de Girona, en sessió ordinària número 2 2014, que va tenir lloc el 6 de març d'aquest any, va adoptar per unanimitat l'acord de concessió del títol de doctor honoris causa de la Universitat de Girona al doctor David Jou i Miravent.
El doctor Casamitjana i la doctora Helena Roget, padrins del doctor David Jou, tenen la paraula.
Rector magnífic, membres de la comunitat universitària, digníssimes autoritats, amigues i amics. Avui la doctora Helena Roget i jo mateix tenim el goig i l'honor de lloar una persona que és un autèntic savi, que com els savis del Renaixement ha estat capaç d'excel·lir en terrenys aparentment tan dispars com els de la ciència, la poesia i en la divulgació científica. Aquest savi, el doctor David Jou, a més, s'ha implicat en tots els debats a la frontera entre la ciència, l'art, la poesia i la religió, sempre amb una perspectiva oberta i a l'abast de tothom. En David Jou va néixer a Sitges l'any 1953 i es va llicenciar en física a la Universitat Autònoma de Barcelona l'any 1975 en la segona promoció de físics d'aquella universitat. La seva tesi doctoral va versar sobre la termodinàmica de mescles fluides amb interaccions electromagnètiques i va ser dirigida pel professor Josep Casas Vázquez. L'any 1989 va guanyar la plaça de catedràtic d'universitat per l'àrea de física de la matèria condensada a la Universitat Autònoma. Ha rebut nombrosos premis i distincions, com el Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat Autònoma, el Premi Divulga del Museu de la Ciència de Barcelona l'any 1981, el Premi Rei Joan Carles I per a joves investigadors del Ministeri d'Educació i Ciència l'any 1986, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya el 1991, el Premi Ciutat de Barcelona per les Ciències i el de la revista Serra d'Or i d'Assaig Científic l'any 2000. És membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes Físiques i Naturals, de la Reial Acadèmia de Doctors i membre corresponent de l'Acadèmia Peloritana de Messina. De la seva immensa obra científica, podríem destacar la seva contribució a la termodinàmica, concretament a la termodinàmica dels processos irreversibles, que es veu recollida en el llibre Extended Irreversible Thermodynamics, escrit juntament amb els doctors José Casas i Georgi Lebon, del que ja se n'han fet 4 edicions, a més d'haver estat traduït al rus. Diu el doctor David Jou que va escollir l'especialitat de la termodinàmica perquè abraçava des del més gran, l'univers, fins al més petit, els quarks i els leptons, sense oblidar també el món intermedi, les galàxies, els planetes, l'atmosfera, els oceans, els volcans, la vida i la tecnologia. La majoria dels llicenciats en ciències o en carreres tècniques han rebut classes de termodinàmica. La termodinàmica que han estudiat és l'anomenada termodinàmica de l'equilibri, que estudia el comportament de sistemes en estat d'equilibri. A principis del segle XX, la termodinàmica s'enfrontava al repte de descriure la vida i per això es va estendre als sistemes allunyats de l'equilibri, ja que en els éssers vius l'equilibri és la mort. En aquest punt val la pena citar Lars von Sagher i Ilya Prigogine, Aquest darrer va visitar fa anys la UDG de la mà de la càtedra Ferrater Mora. Ambdós científics van contribuir a formular una teoria termodinàmica basada en les hipòtesis d'equilibri local. El doctor Jou, juntament amb el doctor Josep Casas a la Universitat Autònoma, van formular l'anomenada termodinàmica irreversible estesa, que és una teoria que va més enllà de la termodinàmica d'equilibri local d'on Sager i Prigogine. És una generalització de les equacions de transport de massa, de moment i de càrrega elèctrica i d'energia a sistemes de qualsevol grandària, cosa que cada vegada té més interès tecnològic a causa dels desenvolupaments en nanotecnologia que no existien encara quan es va publicar la primera edició del llibre. Aquesta teoria s'ha aplicat amb èxit a nombroses branques de la física, com la teoria cinètica dels gasos, la teoria de fluctuacions, el transport de calor i fins i tot en la cosmologia. De l'obra del doctor Jou cal destacar també els llibres i monografies sobre la termodinàmica aplicada als processos biològics, que han servit per fer de pont entre la termodinàmica de l'equilibri i la dels processos irreversibles. Al mateix temps, aquests llibres han contribuït a entendre millor el paper que representen els processos físics fora de l'equilibri a físics i a biòlegs no especialitzats. El doctor David Jou també ha contribuït a aplicar la termodinàmica a una infinitat de camps i de sistemes, des de l'estudi de la reologia i de les transicions de fase en polímers, a la generalització de les equacions hidrodinàmiques, a la teoria de fluctuacions, a la teoria cinètica dels gasos, al transport de calor en nanosistemes, fins a arribar a la cosmologia, tema que li ha interessat molt en aquests darrers anys i que ha estat font d'inspiració per a moltes de les seves contribucions que han anat més enllà de l'àmbit estrictament científic. També voldria ressaltar les seves recents contribucions a l'estudi de la turbulència quàntica en superfluids. La superfluidesa és un fenomen quàntic a escala macroscòpica que ve dels efectes quàntics sumats de molts àtoms. Es dona a temperatures molt baixes i quan es presenta la viscositat es fa nula i la fricció desapareix del tot. No obstant això, a vegades, en els superfluids apareix una resistència al flux degut als vòrtexs quàntics que el doctor Jou ha contribuït a estudiar. I en parlar dels fluids i de l'interès que des de sempre han tingut pel doctor David Jou, em permeto parlar una mica de la seva contribució a la formació i consolidació del que ara és el grup de física ambiental de la Universitat de Girona. Ara fa uns 30 anys, a la secció de ciències del Col·legi Universitari de Girona, hi havia molts docents que volíem començar una carrera universitària, l'Helena Roget i jo entre ells, i que necessitàvem l'assessorament i la direcció pels nostres projectes de tesi d'investigadors d'universitats ja consolidades com la Universitat Autònoma. Quan pels vols de l'any 1983 vam anar a veure en David Jou, de seguida ens va parlar de l'alt interès que tindria l'estudi de la física de l'estany de Banyoles i de les seves cubetes sorgents. Ens va animar a emprendre aquest estudi que tenia l'interès afegit que vam compartir amb molts companys químics i biòlegs que també, seguint l'estela del professor Ramon Margalef, ja feia temps que estaven estudiant. Posteriorment, a l'any 1983, el doctor David Jou ha participat en nombrosos actes acadèmics, tribunals de tesis, etc., contribuint sempre amb les seves valuoses opinions a l'enfortiment de la recerca dels físics de Girona. Un capítol a part mereix l'esforç que ha dedicat a l'assaig i a la divulgació, tot i que personalment crec que en el seu cas s'escau més parlar d'assaig, ja que sempre hi trobem elements que van més enllà del que habitualment s'entén per divulgació. Voldria citar-me només alguns exemples. A El laberint del temps i la sinfonia de la matèria, escrit l'any 2006, després de constatar que estem fets de temps i de matèria i per tant tenim memòria i tenim un cos, el doctor David Jou reflexiona al voltant de la vida i la mort, el cos i l'ànima, l'origen i la fi de l'univers, l'existència o no de Déu, l'eternitat o la possibilitat de viatjar en el temps. Temes claus al voltant dels quals han girat moltes de les grans preguntes de la ciència i de la filosofia i també de la teologia al llarg de la història. Si avui estem aquí, és probablement també per una imperfecció còsmica. Si hi hagués hagut el mateix nombre de matèria que d'antimatèria, l'univers no hauria anat més enllà d'una mil·lèsima de segon d'existència i avui no seria més que llum. Aquesta i altres reflexions les trobem al llibre Reescrivint el Gènesi, de la glòria de Déu al sabotatge de l'univers, escrit l'any 2008, on també aprenem les similituds sorprenents que hi ha entre el llibre del Gènesi i les fluctuacions del buit quàntic. En aquest llibre bíblic es parla d'una aigua tempestuosa al mig d'una obscuritat total, on l'esperit de Déu emergirà enmig d'aquell buit primordial. Aquesta imatge misteriosa convida a l'analogia amb l'agitació del buit quàntic, on el nostre univers i potser d'altres, emergeixen d'una agitació contínua de creacions i aniquilacions efímeres de partícules i antipartícules en una escuma inimaginablement sutil feta d'espai i de temps. Cervell i univers, dues cosmologies, escrit l'any 2011, on ens fa descobrir els meravellosos paral·lelismes que existeixen entre ambdós, com per exemple que hi hagi el mateix nombre de galàxies a l'univers que de neurones al nostre cervell. I a més, que igual que l'univers té una matèria fosca tan abundant i de la que coneixem tan poc, el nostre cervell també disposa de les anomenades cèl·lules glia en una proporció de 10 a 1 respecte de les neurones. El seu llibre més recent, Introducció al món quàntic, de la dansa de les partícules a les llavors de les galàxies, escrit el 2012, i aprenem els enigmes tan sorprenents del món quàntic amb les seves rareses i similituds amb l'art o l'espiritualitat. Si l'obra de Stephen Hawking és avui coneguda entre els lectors catalans i castellans, és gràcies a les traduccions del doctor David Jou. Llibres com La història del temps o L'univers en una closca de nou, autèntics best-sellers de la literatura científica, han estat traduïts per ell. També voldria destacar els nombrosos articles periodístics, debats, taules rodones, programes de ràdio i televisió en què ha participat i que han contribuït a acostar la ciència més actual al gran públic. Els grans interrogants de la ciència, els seus límits i fronteres hi han estat sempre presents, el buit en la física actual, què diu la ciència sobre la fi del món, l'infinit, diàlegs entre ciència i religió, cartes creuades entre d'ell i altres coneguts científics com Jorge Wagensberg, etc. Tot plegat ha contribuït a fer entendre els enigmes de la ciència a un públic molt divers que sempre, després d'escoltar-lo o llegir-lo, n'ha sortit enriquit i amb ganes de voler saber més de tots aquells temes que en David Jou li plantejava. I ara dono pas a la doctora Elena Roget, que continuarà amb l'elogi dels mèrits del doctor Jou.
El doctor David Jou reconeix la seva passió pel català i, en paraules de Salvador Espriu, que fa seves, diu que l'estimula a contribuir a salvar-nos els mots per seguir el recte camí d'accés al ple domini de la Terra. Aquest camí, David Jou l'entén com l'exploració apassionada de la vida, del món de les idees i les emocions, de la intimitat i la multitud, de la ciència i de l'humanisme. Explica que va començar a escriure sota la influència de Salvador Espriu i Josep Pla, de qui reconeix el mestratge, així com de J.B. Foix i Joan Brossa, tots els quals va conèixer personalment. Reivindica la poesia catalana, que considera de primer ordre, i lamenta que sigui poc coneguda a Europa. La seva extensa obra poètica ja forma part de la nostra tradició literària. Està formada per una vintena llarga de llibres, alguns dels quals s'han traduït a l'anglès, a l'alemany, al castellà, al polonès i al rus. Entre el 2002 i el 2004 va recollir en dos volums la seva producció poètica, en què, a més del ritme, juga amb el que anomena paraula-forma per buscar una major potència hermenèutica a la seva obra. A vegades, fins i tot, aquesta recerca formal depassa el poema i configura el llibre, com és el cas del poemari Arbre. Malgrat que ell diu que ha buscat fer una poesia vitalista, més que intel·lectualista, la seva obra està plena de referències culturals, especialment en el camp de l'art, la literatura, la música i el cinema. D'altra banda, no cal dir que el seu coneixement enciclopèdic i rigorós de la ciència i la seva activitat a la ciència de frontera li donen una visió privilegiada sobre l'univers, el planeta i l'ésser humà, i així es percep en alguna de les seves poesies. El primer volum, L'èxtasi i el càlcul, s'estructura en 8 llibres i inclou poemes autobiogràfics, poemes que parlen de la relació entre intuïció, raó i sentits, i poemes que tracten de ciència, religió, la natura. Inclou també un bestiari, on apareixen, per exemple, una vaca boja, en homenatge a Joan Maragall, l'ovella d'oli, el gat de Schrödinger o en Milú. En l'últim llibre, Els ulls del falcó maltès, el tema dels poemes és el cinema, les pel·lícules, els seus herois, les seves músiques. David Jou sosté que la saviesa és una qüestió de sentit i de considerar com a criteri de veritat no solament l'experimentació científica, sinó també l'experiència humana. La ciència, diu, permet transformar el món i les condicions de vida, i l'humanisme aporta exigència moral i reflexió ètica a les tensions que planteja la ciència i que s'identifiquen amb els grans reptes del nostre temps, com ara la salut, o proveïment d'energia, o medi ambient, la diversitat, les guerres, entre d'altres. En el segon volum de l'obra poètica, estructurat en 5 llibres i titulat L'huracà sobre els mapes, parla precisament del tumult humà de viatges, de la globalització, de les guerres i de l'acceleració del nostre temps. A les veus dels mapes, la ràbia de la història, recull sobretot els fets rellevants de la història recent del nostre país i d'Europa, que ha anat seguint durant dècades i sobre els quals ha escrit sovint des de la immediatesa, abocant-hi els seus sentiments i les seves reflexions. Així, a finals del 90, escriu poemes sobre l'11 de setembre, els papers de Salamanca o ETA. Més tard, escriu sobre el mur de Berlín, la caiguda de Ceausescu, la guerra dels Balcans, però també sobre Àfrica, sobre les Torres Bessones. En aquest sentit, David Jou esdevé un comentarista poètic de l'actualitat, tal com ell mateix s'anomena, i la seva obra ens presenta els fets històrics més colpidors de la nostra memòria col·lectiva. En altres llibres d'aquest segon volum torna a parlar de la natura i de la realitat més quotidiana, tal com feien el primer, i parla de dues ciutats de tradició cosmopolita que li són més properes, Barcelona i Sitges, i de l'obra de diversos artistes. L'art és per a David Jou una font més d'inspiració, ja que, segons diu, dona nous elements per interpretar i comprendre el temps en què vivim. I ell mateix ha col·laborat, per exemple, amb fotògrafs, dibuixants, músics. En el llibre Huracans grocs, en cingles blaus, inclou una guia d'un museu imaginari, on a la primera sala hi trobem pintors sitgetans del segle XIX i principis del XX. A la quarta, autors del modernisme català com Rossinyol. A la novena, els dibuixos de la Lola Anglada. I acaba, en altres sales, amb una salutació general als pintors d'avui. Després de la publicació dels dos volums recopilatoris, David Jou ha continuat escrivint poesia. Tal com fa des de fa més de 4 dècades, publica un poema setmanal sobre temes d'actualitats a l'Eco de Sitges. I ha publicat Sitges en blaus i poemes sobre ciència i fe. Aquest últim sobre dos temes recurrents a la seva obra, que aquí es concreten en un llibre de poesia religiosa. El compromís vital de David Jou com a cristià transpua en part de la seva obra, on sense deixar de banda la ciència i sempre obert al diàleg, s'acosta també a aproximacions diferents de la cristiana a la pregunta sobre l'origen de l'univers que d'una manera o altra han influenciat la cultura europea del nostre món. Això fa, per exemple, en el llibre Reescrivint el Gènesis, que abans s'ha mencionat, on aporta amb passió una quantitat ingent d'informació científica i històrica, magníficament articulada en un relat de gran qualitat literària d'interès per tothom. Un dels capítols el dedica als cabalistes de Girona. Per què no us hem fet més nostres? Es pregunta en un poema sobre aquest mateix tema. En altres llibres, exposa com avui la ciència ja no només té en compte la matèria i l'energia, sinó també la informació. I a Cerebro y Universo, també mencionat, especula, per exemple, sobre les possibilitats i el sentit d'una nova cosmologia de la informació on seria possible una ment sense cervell ni univers. El 2013 publica L'avinguda i el laberint, un recull de poemes sobre la situació actual del país i de les tensions amb Espanya, escrit des de la reflexió, però també des de la immediatesa dels fets, sovint emocionat, sempre reivindicant la justícia, la llibertat, la convivència, la nostra cultura i denunciant els fets quan això no es dona. David Jou ens parla de tradicions i ruptures que formen la ciència, la literatura i la cultura, i ens avisa que individualisme i el relativisme ens poden fer perdre eficàcia i honestetat a l'hora d'actuar i afectar negativament o desitjat increment de llibertat real del subjecte. Tradició i treball són dos dels valors que entén que s'han de preservar, malgrat l'acceleració del nostre temps i l'efecte de les noves tecnologies. I sosté que cal ser conscients que en actualitzar la tradició cultural ho hem de fer pensant no tan sols en els punts de vista de la nostra generació, sinó també cal anar incorporant-nos de la següent, ja que en contrast amb el que passava fins ara, aquest futur arriba molt ràpid. I a la feina de transferència generacional no podem oblidar l'activitat que com a docent el doctor Jou ha desenvolupat a la Facultat de Ciències de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat per actualitzar els continguts de les assignatures de física, que ara inclouen aspectes ambientals, de ciències ambientals, biofísica, neurofísica i biotecnologia. I ha preparat noves assignatures en continguts científics per a altres facultats. També ha procurat que els estudiants tinguin una bibliografia adequada, bé a través de la traducció de llibres de text o bé amb la publicació de nous llibres, tots ells àmpliament utilitzats per alumnes de ciències catalans i espanyols i alguns més específicament en els estudis de biologia, medicina i farmàcia. La curiositat pel món i per la vida, el seu compromís amb la col·lectivitat i la confiança en l'eficàcia de les petites accions a l'esdevenir del món són segurament les claus que han fet que el doctor Jou excel·leixi en camps aparentment tan dispars. De fet, la seva aportació és rellevant no en un dels aspectes que es consideren mereixedors de la concessió d'un doctorat honoris causa, sinó en tots i cada un d'ells. Això és, la seva aportació a la ciència, al progrés del coneixement, la creació cultural i artística, la seva projecció al mestratge, les relacions amb la Universitat de Girona i la ciutat de Girona i, per sobre de tot, si és possible, pels valors humans i l'estima al nostre país. Per acabar, en un intent d'apropar-nos una mica a la persona que homenatgem per la seva obra, llegiré unes línies d'un poema seu. És a Londres, veient els ministeris, on sento la sang destructors i fregates, corbetes, submarins, portaavions, una flota màgica d'imperis insígnies. I t'escric des de lluny, des d'un despatx més, i sempre aquest desordre de papers, buscant, oh paradoxa, un ordre a les idees. Sobre una llengua de carn, una llengua de foc, i una set immensa que no s'apaga enlloc. Aquest esclat del món, aquesta mina a l'ànima. Per tot el que hem exposat, rector magnífic, en representació del Departament de Física, el doctor Xavier Casamitjana i jo sol·licitem que, d'acord amb l'aprovació de l'Escola de Doctorat i del Consell de Govern, s'otorgui la distinció de doctor honoris causa per la Universitat de Girona al doctor David Jou i Mirabent.
Doctor David Jou, heu estat investit doctor honoris causa per la Universitat de Girona. Ho heu estat pel vostre bagatge científic, per la vostra projecció internacional, però sobretot pel vostre compromís amb la Universitat de Girona i el vostre compromís social en tota la societat. És per aquest motiu que és un goig pogueu-vos imposar la medalla de doctor honoris causa per la Universitat de Girona, lliurar-vos la medalla i admetre-vos en el claustre de la Universitat de Girona. Moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Bé, té la paraula el doctor David Jou i Miravent amb motiu del seu recent ingrés a la Universitat de Girona. Quan vulguis.
Il·lustríssim i magnífic senyor rector, senyora presidenta del Consell Social, senyor secretari general, doctors Xavier Casamitjana i Helena Roget, moltes gràcies per la seva presentació. Senyora directora del Departament de Física, senyor president de l'Institut d'Estudis Catalans, il·lustríssim senyor alcalde de Sitges, senyor director del Departament de Física de la Universitat Autònoma, senyores, senyors, vull començar, abans de donar l'agraïment, recordant o fent una petita vocació del doctor Rafael Llussà, la mort del qual he conegut aquest matí. Agraeixo de cor la generosa iniciativa d'haver-me proposat i acceptat com a doctor honoris causa de la Universitat de Girona. Moltes gràcies als qui em van tenir la idea i la van impulsar, als membres del Departament de Física per haver-hi donat el vistiplau i el recolzament, a l'equip de govern per haver-hi donat l'aprovació definitiva, i els padrins per la seva generosa presentació de mèrits. Si ja fins ara em sentia vinculat a Girona per molts llaços culturals i afectius i per una llarga trajectòria de conferències, més m'hi sento des d'ara per aquest nou vincle tan especial que suposa el nomenament de doctor honoris causa de la Universitat de Girona. La meva relació científica amb la Universitat de Girona em fa abocar tres persones i un paisatge: Helena Roget, Xavier Casamitjana, Josep Enric Llebot i l'Estany de Banyoles. Cap a 1986, l'Helena i en Xavier estudiaven els cursos de doctorat a la Universitat Autònoma. Una tarda, comentant amb ells i amb el doctor Llebot possibles temes per a les seves tesis doctorals, va sortir a la conversa la hidrodinàmica de l'Estany de Banyoles, amb la singularitat de les urgències d'aigua que l'alimenten des del fons. Aquest tema presentava un triple al·licient: feia intervenir la física de fluids, que més o menys coneixíem, podia resultar útil per als biòlegs i ecòlegs, incrementant així les potencialitats de l'estudi en el context de la Universitat de Girona, i es referia a un tema de proximitat, accessible a una observació metòdica i continuada. Les tesis de l'Helena i d'en Xavier es van realitzar molt satisfactòriament. Van dur el tema molt més enllà del que havíem imaginat i van iniciar una línia molt fructífera en què conflueixen l'observació de l'estany, experiments al laboratori i estudis teòrics sobre la turbulència. Des de llavors, El seu grau de competència en aquests temes s'ha anat ampliant amb la formació d'un grup de recerca dedicat a aquests temes, amb el contacte amb grups de recerca de prestigi internacional i amb l'experiència i la solidesa que dona el treball propi. Prendré l'estany de Banyoles com a punt de partida d'algunes reflexions sobre com la física ens fa dialogar amb el món, des de la física de fluids com a marc de diàleg amb l'estany, fins a les lleis generals de la física i en particular el segon principi de la termodinàmica, tema que ha centrat les nostres investigacions. Les lleis de la física són universals, però les condicions de contorn dels problemes són particulars. Poden ser condicions sobre geometries senzilles, plans, esferes, cilindres, o sobre geometries complicades, vaixells, avions, cotxes, màquines, cèl·lules o estanys. A través de la diversitat de les condicions de contorn, la unitat abstracta i poderosa de les lleis se singularitza en milers de problemes. En el cas de Banyoles, les condicions de contorn donades per la topografia, per la geologia del subsol i pels esdeveniments meteorològics determinen una geometria i uns fluxos concrets sobre els quals cal aplicar les equacions de la física de fluids. A més, però, s'hi superposa una dimensió estètica. Sabem que la literatura pot aprofundir en l'exploració dels matisos dels paisatges i que com més ho fa, més els obre els ulls dels visitants i més universals els fa esdevenir. Els admirats Joaquim Ruyra i Josep Pla en són altíssims exemples. Les condicions de contorn són un element important en el nostre diàleg amb el món, a través de la física, allò que invita a considerar els detalls particulars i les peculiaritats locals que constitueixen part de la bellesa de cada problema. Jo mateix, al llarg de la carrera, vaig viure intensament la relació entre lleis físiques i estètica de la naturalesa quan estudiava la platja de Sitges, moltes tardes de primavera, entre les equacions de les ones en fluids i al meu costat les ones de mar que trencaven a la platja. Des del punt de vista limnològic, l'estat de Banyoles és singular. No hi ha gaire llacs al món que li siguin comparables a causa de les seves peculiaritats subaquàtiques. Però aquesta singularitat passa desapercebuda als ulls del visitant. És l'observació minuciosa i científica del científic la que el posa de manifest. I com més detallat i rigorós és l'estudi i més fiables en són els resultats, més universal esdevé l'estany per als especialistes d'arreu del món. El treball científic, com la creació literària, pot contribuir a universalitzar allò local, a elevar-ho a exemple de referència. Per això vam demanar al grup de física ambiental que fes un resum entenedor dels seus resultats principals sobre la física de l'estany de Banyoles, llibre publicat per l'Institut d'Estudis Catalans i que recomano. I lligant ciència i poesia a l'entorn de l'estany, em plau esmentar també el llibre L'estany utòpic de Jordi Colomer Feliu, un dels investigadors del grup de física ambiental i poeta en plena activitat. I parlar de les condicions de contorn que singularitzen les lleis. Passo ara a parlar de les lleis mateixes de la física. Coneixem relativament bé les partícules elementals, les interaccions bàsiques i les constants universals de les lleis físiques, però ens trobem encara amb grans incògnites. Pel que fa a les interaccions, trobem la dificultat de fer compatibles la relativitat general i la física quàntica, cosa que entrebanca la unificació de la gravetat amb les altres forces, l'electrofeble i l'hadrònica, o en termes més explícits, les forces electromagnètica, nuclear feble i nuclear forta. Hi ha diverses propostes per a aquesta unificació, com ara la teoria de supercordes o diverses teories de gravitació quàntica. Però cal realment unificar en una sola llei les diverses interaccions? N'hi hauria prou amb relligar suficientment entre si dues o tres lleis diferents? Hi haurà mai cap llei física que respongui totes les preguntes físiques si la base matemàtica de la física conté, com sabem des de Gödel i de Turing, qüestions indecidibles? Pel que fa a les partícules, hi ha dos grans tipus d'incògnites. D'una banda, un hipotètic principi de supersimetria prediu l'existència de partícules simètriques a les actuals pel que fa a l'espín, però encara no se n'ha observat cap. Si no se n'observa cap en els propers 5 anys, a Ginebra, hi haurà un terrabastall en la física teòrica, ja que la majoria de propostes d'unificació d'interaccions, com la cèlebre teoria de supercordes, tenen com a ingredient rellevant aquesta supersimetria. El segon tipus d'incògnita es refereix a les partícules, encara desconegudes, que puguin formar la matèria fosca, o més misteriós encara, el tipus d'entitats físiques que constitueixen l'energia fosca de l'univers. Són partícules? Són defectes topològics de l'espai? És una propietat intrínseca i encara desconeguda de l'espai? En el cas de les constants universals de les lleis físiques, el problema rau en la gran sensibilitat del contingut de l'univers davant variacions hipotètiques dels valors de les constants. Si fossin gaire diferents dels que coneixem, no hi hauria àtoms pesants ni vida. Per què les constants tenen el valor que han de tenir perquè hi hagi vida? Les teories de supercordes no ho diuen. Trobarem alguna teoria que ho expliqui? O bé, hi ha molts universos i les constants prenen en ells valors aleatoris i només podem estar en un univers que tingui aquests valors de les constants? Aquest diàleg desborda la ciència i penetra en la metafísica. Què són les lleis físiques? Quina és la naturalesa de les matemàtiques? Són una entitat que transcendeix l'univers i li dona origen? Són unes receptes humanes que sistematitzen i condensen els resultats de milions d'experiments? Quin grau de realitat reflecteixen les lleis físiques? Com podem veure, partícules, interaccions, constants universals i preguntes metafísiques animen el diàleg amb la naturalesa. Les teories de partícules elementals estan profundament relacionades amb la cosmologia de l'univers primitiu. Però malgrat l'elegància i l'atractiu de la unió del més gran amb el més petit, que impregna la física teòrica, em va atreure més la termodinàmica. Haig d'agrair l'excel·lent presentació que ens en va fer el professor José Casas Vázquez, que posteriorment va ser el director de la meva tesi doctoral. Soc sensible, com és lògic, a la relació més profunda del més petit amb el més gran, com ho ha estat sempre la mística, però m'atreia més considerar aquesta relació sense deixar de banda la rica realitat intermèdia. La termodinàmica, en canvi, s'interessa per tot. S'interessa pel més petit, per exemple, per les equacions del buit quàntic o per la transició de fase entre matèria nuclear i plasma de quarks i gluons. S'interessa pel més gran, com ara l'entropia dels forats negres o les equacions d'estat del contingut de l'univers, que són crucials per descriure la dinàmica còsmica. Però també s'interessa per les estrelles, els volcans, els moviments del magma que arrosseguen les plaques continentals, pels vents i pels núvols, per l'escalfament atmosfèric i els canvis climàtics, per les màquines tèrmiques i les piles d'hidrogen, per les bateries elèctriques i les màquines biològiques moleculars, per les reaccions químiques i bioquímiques, pels formigons i pels combustibles, per les calefaccions i els frigorífics, per la condimentació dels aliments i la seva conservació. A més, estudia les fases de la matèria tan diverses: sòlid, líquid, plasma, gas, cristalls líquids, superconductors, superfluids, dissolucions col·loïdals, gels, imants, piezoelèctrics, estrelles de neutrons. Per si això fos poc, presenta grans debats conceptuals. Les dues grans lleis de la termodinàmica, la primera, o llei de la conservació de l'energia, la segona, o llei de degradació de l'energia, tenen ressonàncies filosòfiques presocràtiques, l'ésser de Parmènides, l'esdevenir d'Heràclit. Les contradiccions entre el temps reversible de la mecànica i el temps irreversible de la termodinàmica poden semblar una esquerda important en la consistència de la física. I també són riques i complexes les qüestions epistemològiques que sorgeixen en el diàleg entre la visió macroscòpica i microscòpica de la matèria, entre el món quàntic microscòpic i el món clàssic a la nostra escala. La majoria de científics admeten aquests al·licients, però creuen, equivocadament, que la termodinàmica és una ciència culminada, perfecta i sense res més a dir. Pensen tan sols en la termodinàmica de l'equilibri, però no en la termodinàmica fora de l'equilibri. Als anys 1930, Onsager la va sistematitzar de forma elegant, establint les restriccions imposades per la termodinàmica sobre les equacions que descriuen el transport de calor, d'electricitat, de massa o de quantitat de moviment. La teoria fou ampliada i dinamitzada cap als anys 1960 per dos tipus d'aportacions, les estructures dissipatives de Prigogine i la termodinàmica racional de Coleman, Trusdell i Knoll. Va ser aquella època, en concret el 1974, que vaig entrar en el món de la termodinàmica. Llegir els debats entre Prigogine i Trusdell em va ajudar a veure que el camp tenia molts problemes oberts interessantíssims. La nostra recerca, amb el grup composat inicialment pel doctor Casas, en Josep Enric Llebot, Carlos Pérez García, José Miguel Rubí, Diego Pavón, i després en promocions posteriors d'investigadors joves, ha desenvolupat el que ha estat anomenat termodinàmic irreversible estesa. El segon principi de la termodinàmica, en efecte, és una pedra angular de la física. Estableix que en els principis aïllats només són possibles els processos en què l'entropia de l'estat d'equilibri final és igual o més gran que l'entropia de l'estat d'equilibri inicial. Això implica la irrupció de la temporalitat irreversible en la física, el que anomenem fletxa del temps. En concret, ens hem preguntat com formular la segona llei en situacions allunyades de l'equilibri. El motiu conceptual és entendre i explorar els límits d'una de les grans lleis de la física. El motiu pràctic és la necessitat d'ampliar les equacions de transport a fenòmens ràpids i a escales espacials petites i a potències grans. Les equacions que descriuen aquests processos no són compatibles amb la formació clàssica del segon principi. Hem hagut de repensar, doncs, conceptes bàsics, com ara generalitzar l'entropia i el flux d'entropia lluny de l'equilibri quan els fluxos en el sistema són intensos, com formular el segon principi de la termodinàmica a partir d'aquesta nova entropia, com explotar a fons les equacions de transport generalitzades que se'n segueixen, com interpretar la temperatura, pressió i potencials químics dependents dels fluxos i altres qüestions especialitzades. La termodinàmica estesa incrementa el protagonisme dels fluxos físics. En aquest sentit, i metafòricament, la idea dels fluxos com a protagonistes i no tan sols com a magnituds derivades sintonitza bé amb el moment històric actual, marcat per grans fluxos de migracions, de turisme, de capitals, de mercaderies, d'informació. Més enllà de l'equilibri local, tot s'ha de repensar. La nostra proposta estableix tot un camp de resultats consistents i plausibles, encara que limitat, i construeix alguns ponts entre les idees de Prigogine i de Trusdell que em fan venir a la memòria les discussions que tan estimulants em van resultar ja fa 40 anys. En particular, per referir-me a algun aspecte conceptual, destacaré que hi apareixen noves relativitats del temps, no vinculades a la relativitat einsteiniana, sinó relacionades amb el ritme de producció d'entropia. Es tracta de relativitats associades amb el processament de la informació i la complexitat, més properes a la realitat del temps que tots hem experimentat. De vegades el temps se'ns fa llarg, de vegades se'ns fa curt, no a causa de la relativitat d'Einstein, sinó dels diferents ritmes de processament de la informació. estudiar i reflexionar sobre la matèria i sobre el temps, sobre el cosmos i sobre la vida, m'ha impulsat a escriure una sèrie de llibres d'assaig sobre aquests temes que ja han estat esmentats. En particular, com ja ha estat dit, em plau comentar que Reescribiendo el Génesis, de la glòria de Dios al sabotaje de l'universo, dedico un dels capítols a les visions cosmològiques dels cabalistes de Girona i a les seves analogies amb els problemes oberts d'avui sobre els valors de les constants físiques universals. M'han interessat també els temes relacionats amb ciència i religió, sobre els quals he publicat assaigs o llibres de poesia. No ha estat en va que de la termodinàmica hi he apreciat especialment la interdisciplinarietat i el debat, l'aspecte fructífer de les qüestions de frontera que inviten a pensar i repensar el món des de perspectives diverses. Vaig entrar a la universitat amb por d'estar-me equivocant. M'interessava la literatura, però hi entrava a fer física. Què passaria? En tot cas, era més fàcil tornar de la física a la literatura que a l'inrevés. Però l'atractiu de la física se m'obrí des dels primers instants, sense impedir-me escriure poesia, ens ven al contrari, inspirant-me poemes des de perspectives poc freqüents i que sense la física no hauria imaginat, fent-me sensible a belleses noves. No puc acabar sense referir-me a la docència, que sempre és un llarg camí d'aprenentatge. He acceptat de grat els encàrrecs del departament de donar cursos no tan sols de termodinàmica, física estadística, física de fluids o física no lineal, sinó també de física per a biòlegs, d'introducció a la ciència per a tothom, de física quàntica per a filòsofs o de física per a les ciències i tecnologies de l'alimentació. He anat sempre a classe amb il·lusió i he après més jo que no pas els estudiants, ja que per donar bé la classe havia d'anar més enllà d'ells. Per això, a més de la recerca, la docència i la divulgació han estat facetes de la meva vida universitària. Però no he tingut temps ni capacitat per a la quarta faceta tan important per al país, el desenvolupament tecnològic. Sé que la vida no dona per tot, però sento recança de no haver pogut contribuir a aquesta imperiosa necessitat. Em plau tancar aquest discurs amb un dels poemes que hi he escrit inspirats en la docència, transmetre i difondre allò que hem après, allò que hem rebut o hem descobert, invitar al coneixement i a la superació, anar més enllà del que nosaltres hem pogut fer, és la missió central de la universitat. Tenir davant nostre, any rere any, noves promocions d'estudiants accentua i fa present aquesta missió. Quin privilegi haver pogut parlar tants anys davant d'uns ulls que renovaven contínuament la seva joventut. Haver-me sentit ple de savieses més altes que la meva. I des d'elles haver pogut parlar, argumentar, sorprendre, rebatre, demostrar, oblidar-me dels meus límits, de la meva poca gràcia, de la meva veu monòtona, de mi mateix i tot, i en un cel de pissarres i de guix esdevenir tan sols un portador, indigne, ho sé, i obscur de tantes meravelles. Que siguin elles les que em salvin els seus ulls, si cal salvar-me, o no, millor que no. Millor no interposar-me altra vegada entre el foc de veritat i els ulls que algun instant l'han delejat. Millor l'oblit, la transparència, la joventut, la saviesa, tan eternes en la seva inaccessible abstracció i tan belles ara, aquí, en la múltiple i efímera presència d'aquests ulls distrets, d'aquests badalls, els veig, d'aquest desinterès amb què prenen nota del que escric a la pissarra. Ah, quan ho comprenguin algun dia, quan en vegin la bellesa, no en paraules d'algú altre, sinó d'ells, llum dels seus ulls, per fi matèria pròpia. Quina redempció d'aquests instants on ara veuen solament monotonia. Moltes gràcies novament per aquest nomenament de doctor honoris causa, per comptar-me en el claustre de doctors i moltes gràcies a tots vostès per la seva companyia. Gràcies.
Bé, moltes gràcies novament, cor de l'UDG, per les excel·lents interpretacions que ens esteu acostumats a sentir. Moltíssimes gràcies. Bé, permeteu-me novament que abans de dirigir-me al recent distingit honoris causa per la nostra universitat, el doctor David Jou, reti un homenatge a qui va ser la primera dona distingida amb aquest títol honorífic per la nostra universitat. El dia 28 d'abril de 2008, la doctora Carmina Virgili, catedràtica de Geologia i apadrinada per el doctor David Brusi, rebia aquest reconeixement en atenció també als seus mèrits acadèmics i a la seva tasca investigadora. Malauradament, també, fa pocs dies que ens ha deixat. El seu traspàs és una pèrdua important per la nostra comunitat i així volia destacar-ho. Com també em sembla que és el moment, que és just i necessari, que destaqui el llegat de tots i cadascun dels doctors honoris causa, homes i dones, que amb el seu exemple han fet que la nostra universitat tingui una notable projecció nacional i internacional i sigui reconeguda arreu com un exemple de compromís amb la ciència, el progrés i la societat. Des de la creació de la Universitat de Girona, demà passat en farà 23 anys, el Consell de Govern ha distingit prop d'una vintena de doctors honoris causa que pertanyen a molts diversos camps del coneixement. Avui distingim a un físic, a un científic, amb una trajectòria científica i acadèmica reconeguda per la comunitat científica internacional, específicament en l'àmbit de la matèria condensada. No insistiré en els mèrits científics i contrastats del doctor Jou, ni tampoc en la seva excel·lent tasca com a divulgador científic. Tampoc insistiré en el seu compromís ferm i constant amb l'UDG, especialment amb els grups de recerca de física ambiental i sistemes complexos. Tant la doctora Helena Roget com el doctor Xavier Casamitjana, padrins en aquest acte i notables deixebles del doctor Jou, n'acaben de donar un bon testimoni de tot plegat. Sí que volia posar de relleu la figura del doctor Jou com la d'un universitari integral. La d'un universitari instruït en el camp de la física, però també la d'un universitari culte i compromès amb la seva societat. Més d'un cop m'heu sentit a dir que la universitat ha de fer bons científics, siguin físics, químics, economistes, enginyers, historiadors, pedagogs, psicòlegs, biòlegs, filòlegs, etc. Però per sobre de tot, la universitat ha de ser capaç de formar persones. Persones lliures, crítiques i compromeses socialment. Com deia Ramón y Cajal, un només pot ensenyar allò que sap. Ensenyar en el sentit d'instruir sobre una disciplina específica, sigui de l'àmbit científic, tècnic, humanístic o social, requereix d'un docent amb bons coneixements sobre la matèria que ha d'explicar i amb habilitats per saber-los transmetre. Un estudiant, en el seu pas per la universitat, trobarà un percentatge elevat de docents amb aquestes habilitats. I en conseqüència podem garantir, sense cap mena de dubte, que en acabar la seva formació haurà assolit una bona instrucció en l'àmbit elegit. Però no oblidem que la universitat també ha de garantir la formació del pensament lliure i crític i del compromís social. I com ho podem garantir tot plegat? És difícil, perquè com deia Ramón y Cajal, un només pot ensenyar allò que sap. Ens hem dotat d'un sistema universitari on els docents estan sent seleccionats i promocionats principalment per dos criteris: el seu bagatge científic, acreditat fonamentalment pel nombre de publicacions internacionals indexades, i per la seva experiència docent, acreditada fonamentalment pels anys que fa docència en graus i màsters. És més, fins i tot hem arribat a la perversió en els darrers anys en què el pes de la selecció i promoció del personal acadèmic es fonamenta principalment en la seva producció científica. On ha quedat el professor universitari integral? On ha quedat aquella tipologia de professors i professores d'universitats capaces de transmetre coneixements i alhora valors? Estem formant estudiants que reproduiran el que els hem ensenyat. Molta instrucció específica i molt actualitzada en el camp de la ciència, molta cultura de la competitivitat i molta importància de ser el primer i d'arribar a la meta abans, això sí, sempre, de qualsevol altre. La universitat i la societat necessiten avui, més que mai, d'acadèmics integrals. D'acadèmics com el doctor David Jou i com ho era en Rafael Llussà. Bons investigadors, bons docents, però per sobre de tot, professors que sabien transmetre valors com el compromís social i el pensament lliure i crític. Doctor David Jou, per la Universitat de Girona és un verdader honor comptar amb vostè com a membre de la nostra comunitat universitària. Un científic, un poeta, un divulgador de la ciència, un home compromès amb la seva societat. Ens hauria d'explicar com s'ho ha fet per ser un verdader universitari renaixentista a la nostra època. Ens hauria d'explicar com podríem garantir que si un només pot ensenyar allò que sap, el que sap és coneixement científic, cultura i compromís social. En aquest acte d'avui, doctor David Jou, la Universitat de Girona li vol reconèixer el seu mestratge integral, la d'un verdader professor universitari, allò que en diem un professor universitari amb majúscules. Moltes gràcies, mestre Jou, moltes gràcies, David.